Bona nit. Bona nit.
Són les 11. El 20 d'abril li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Doncs ve una segona hora del programa, o una última hora del programa i també del dia. Avui, encara molta teca, molts noms propis. D'entrada, Pol Guasch, l'autor de Relíquia, un llibre que és, de fet, una relíquia, en el qual explora el dol i el buit pel suïcidi del seu pare. I parlarem d'aquí uns minuts.
I en la contracrònica esportiva que ens fa cada dilluns, primer nom, Toni Padilla, avui parlarem del Cornellà, l'equip de futbol que ha comprat un altre nom il·lustre, Messi. Des que es va saber la notícia, el Cornellà s'ha fet famós i ja supera l'Espanyol en seguidors en algunes xarxes socials. L'impacte ja s'ha vist en pocs dies.
I a la part final, qui tindrà avui l'última paraula del programa i també del dia serà el director del Teatre Lliure, Julio Manrique. Hem sabut que va estudiar dret, però la cosa no va anar per aquí. Ja acumula 30 anys de trajectòria artística. No sabem, de fet li preguntarem, si enyora pujar a l'escenari, cosa que no ha fet des que va agafar les regnes del Lliure ara farà dos anys. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per navegar amb garanties aquesta última hora de la jornada, escoltem les veus que han marcat fins ara el 20 d'abril. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Estoy desde ayer domingo a las 8 de la noche. Hemos estado por la madrugada, hubo una trifulca ahí que estábamos medio dormidos, casi nos cae como 100 personas encima, pero bueno, ha valido la pena.
Sí, gracias a Dios ya lo logré sacar. Muy feliz, muy contento. Un paso más. Sí, estoy muy agradecido con el presidente, con España, con todos los que aprobaron la regularización.
Un procés muy largo. Ha sortido una cosa que necesitem un altre document o de vulnerabilitat o un contracte de treball, no ho sé.
Entre rebre l'informe que va elaborar el Reial Decret, aprovar-se en el Consell de Ministres i posar-se en vigor en molt poc temps, ha provocat que no haguem pogut tenir tots els dies que haguéssim volgut per aquesta coordinació. Ho estem fent, ho portem fent aquests últims dies i intensificarem els següents. Tothom que tingui dret podrà fer els tràmits abans del 30 d'abril.
Realment no veiem cap signe seriós de determinació per part dels Estats Units. Al contrari, hi ha repetits i nombrosos indicis que no actuen amb seriositat a l'hora de promoure la diplomàcia en el seu sentit real i convencional, en lloc de la diplomàcia de la imposició.
Y lo que yo les voy a pedir es que sean fieles a los valores de la Unión Europea y valientes, como lo está haciendo el gobierno de España. Ningún país de la Unión Europea puede aceptar violaciones del derecho internacional.
Primer, crec que hauríem de mirar si podem avançar amb aquestes mesures, si els estats membres tenen el desig de fer això, de si volen posar pressió a Israel.
Volem que les patronals que s'estan omplint la butxaca amb el preu de la benzina i del gasoli, que això es reflecti a les nòmines de la gent que està treballant.
Lo que vivimos en esos 19 meses de prisión provisional fue un infierno. Y mi marido no es una persona que se suela quejar.
¿Supo usted en algún momento, o le dijo su marido en algún momento, que él tenía grabaciones en concreto de Mariano Rajoy y de Javier Arenas?
Bueno, sí. Sí, sí.
El ministro
ministro de Justicia ha llegado a decir: el gobierno decide y la Iglesia paga. La Iglesia ha puesto en marcha caminos de reparación y ha indemnizado en muchos casos sin necesidad de que ningún gobierno ni sentencia se lo haya impuesto.
És la primera vegada que trobem un text literari col·locat a sota de les venes d'una mòmia o d'un individu momificat. L'hem acabat de trobar, que està en procés de restauració, perquè aquests papirs estan plegats i necessiten una restauració molt acurada.
Tenim un problema greu, l'intrusisme. Les ventes s'esperen que siguin en total, amb els 7 milions de roses, d'uns 25 milions d'euros, i a poc menys de 10 euros recauen dintre dels 15 milions d'euros, van fora d'aquest sector.
I després, per temes propis del sector de biblioteques, tenim una manca de personal evident, no se'ns reconeix la tasca d'atenció que fem, no fem descansos de dos dies, fem jornades molt llargues, de més de 10 hores, com a mínim un cop per setmana. També som dels sectors municipals que estem pitjor remunerats i destaquem la sobrecàrrega de feina, reclamem un protocol contra les violències dels equipaments.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
25 d'octubre de 1947.
I el número de la sort, el...
6.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest Sant Jordi, vine amb nosaltres. Des del Passeig de Gràcia, amb les actuacions en directe de Saxeni, Joan Dausà, Ginestà i Banda Neon. Conversarem amb Xavier Grasset, amb Parc Moliner, Pau Aranós, Judit Mascol, Isenda Pineda i Àngel Llàcer. Reflexionarem sobre l'amor amb Jordi González i Marta Torné. Explicarem la llegenda de Sant Jordi amb el filòsof Oriol Ferrés. I passejarem entre llibres i roses amb Sergi Pàmies.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Viu aquest Sant Jordi al Matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya Nit. No voglio mi cara dura. Les notícies. Di andare fare l'amore ma senza aspettarlo. Sota la llum de la lluna. Voglio soltanto un momento. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
We don't know the area, you know the area, and maybe there is a lake we have not seen that could be really interesting for us.
Les 11 i 9 minuts, aquests que estem sentint, són els 6 caçadors inuits que guiaran l'expedició científica que estem acompanyant aquests últims dies a Groenlàndia i estan xerrant amb el cap del grup, en Santi Giral.
This lake.
Okay. Després d'aquesta conversa ho tenen tot a punt per carregar els trineus de gossos i posar rumb als llacs d'on extrauran els sediments amb els quals reconstruiran la història climàtica de l'Àrtic. Montse Poblet, bona nit.
Hola, bona nit.
Quins plans hi ha?
Mira, sortirem amb 6 trineus, arrossegats cadascun d'ells per 16 gossos, un per cada persona que conforma l'expedició, els 4 científics, la responsable de la intendència i jo. Marxarem cap al migdia, perquè tot i que aquí ja és de dia a les 24 hores, els inuits ens recomanen moure'ns sobretot a la tarda. A primera hora fa molt fred i les temperatures ens diuen que són menys extremes a mesura que avança el dia. La participació dels inuits en les expedicions científiques a l'Àrtic és essencial i en alguns casos, com a Canadà, obligatòria. Dermot Antoniades fa 30 anys que estudia la zona. Ha estat testimoni del pes que han anat guanyant les comunitats locals en els estudis que s'hi fan i ara fins i tot en els temes que s'investiguen.
Ellos están diciendo que también quiere estar parte de definir las prioridades de investigación. Cosas como estudios de fauna y las poblaciones de animales de caza. Quieren saber la salud de las poblaciones, cuántos pueden cazar sin hacer daño al futuro de ciertas especies. Entonces, sí, cada vez más están participando en definir las preguntas de investigación que nos vamos a tocar.
En l'expedició que estem acompanyant, la conversa amb els inuits ha canviat el recorregut dibuixat des de Barcelona. Hi ha llocs per on ells saben que no hi ha prou gel o prou neu per passar. Han ajudat a triar els llacs, a fixar el calendari i s'encarregaran de la seguretat. Aniran armats per si en ple despertar de la hibernació trobem algun os polar.
Doncs ens ho aniràs explicant, Montse. Pinta realment molt, molt interessant. Gràcies, bon viatge i bona nit.
Adéu, bona nit, parlem aviat.
És l'hora màgica, a les 11 i 11 minuts. Com començar un llibre? Suposo que per a qualsevol autor és una decisió important. Quina serà la primera paraula, la primera frase, el primer paràgraf? El llibre que ens ocupa avui comença així.
Hauria agraït una nota, doblegada en quatre plecs, amb errates i paraules esborrades, en un full reciclat d'un altre dia, en un fragment de paper qualsevol, en un tovalló vell, sobre una carta oberta, tant és, una nota abans de fer-ho. Sovint penso què hi hauries escrit. T'estimo, cuida de la mare, dels germans. Oblida aquest moment. Prova d'oblidar que ja ho sabies, que quan has sortit de casa per cercar-me, quan heu agafat el cotxe i us heu aturat a la benzinera, ja sabies que tenia la sang congelada, la porta oberta. És gener a fora. Tinc les mans gastades d'aquest fred, i ara el cos glaçat, i els peus glaçats, sense sabates. Prova d'oblidar-me. Una nota entre les mans, damunt la cadira, on fos. Una nota i només una frase. Fill, prova d'oblidar-me.
Costa d'oblidar l'inici del llibre, costa de no passar el següent paràgraf i l'altre fins a acabar-lo, fins a acabar Relíquia. Pol Guasch, bona nit.
Bona nit.
Ostres, oblidar l'última escena del teu pare, això deu ser molt difícil.
Sí, 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 jo, però és més que... Jo crec que és més que oblidar, el que és difícil és recordar, crec. Bueno, amb aquest llibre l'exercici era una mica aquest, no? O no tan oblidar ni recordar, sinó preguntar-se com un recorda, què és el que recorda, per què recorda allò, si el que recorda és el que va passar, no? És a dir, i provar de fer l'escriptura, no?, aquest exercici en què els records es transformen, s'ordenen i articules una nova veritat que tingui sentit, no? I jo crec que l'escriptura en aquest llibre està al servei d'això, no?, d'intentar conjurar un altre relat possible.
Clar, una altra mirada. Tu tenies 15 anys quan el teu pare es va suïcidar. Què creus que hauria canviat si hi hagués hagut una nota?
No ho sé, jo crec que tampoc tanta cosa, perquè crec que el llibre és una pregunta sobre la idea de l'absència més que del comiat en si, no? És a dir, que començo amb aquesta idea de l'absència de nota, perquè, no?, amb diguéssim, amb fugides tan radicals com aquestes, sembla que la pregunta important sigui aquesta, però després quan et pares a pensar en això t'adones que no, que la pregunta no està en les últimes paraules, sinó que la pregunta està en quan aquesta persona va marxar realment, no? És a dir, quan l'absència es va començar a invocar i a convocar en una vida, quan una vida va començar a desmuntar-se, quan les coses van començar a canviar, i t'adones que potser no hi ha... unes paraules finals, perquè tampoc hi ha uns esdeveniments radicals i claríssims que ens expliquin per què una persona acaba fent això, no? Per què una persona s'acaba anant, sinó que el que pots fer, com dic dins del llibre, no? És simplement rodejar una vida i no voler entendre res de manera clara i diàfana.
Clar, de vegades busquem un punt que marca un abans i un després, i de vegades el que hi ha és simplement una evolució de les coses.
No? Exacte. Sí, sí, sí. Una... En un moment ho dic, no? Perquè hi ha un poema d'en Sexton que parla del... Crec que és d'en Sexton, sí, que parla com del camí laberíntic que et va portar cap a això, no? Perquè és molt difícil, jo crec, traçar el recorregut que fan les coses, no? És a dir, no només aquests finals, sinó les vides. És molt difícil, jo crec, com... O me n'he adonat, no?, intentant escriure aquest llibre, intentant reconstruir com una biografia amb molt poca informació, molt pocs testimonis i amb molt pocs records, que és molt difícil reconstruir el camí que fa que les coses acabin sent com són, no? I al final, sí, no sé si inventar-te, perquè és curiós, amb aquest llibre jo no m'invento res, tot el que escric és veritat, però en acabar el llibre s'apodera de mi una gran sensació d'invenció, no? De no haver estat fidel a la realitat, d'haver-me creat una història, però és que és el que fem constantment, simplement que amb aquest llibre potser es queda... com queda molt palès, no?, aquest gest, però crec que és una cosa, que una activitat que fem tots constantment, no?, que és modificar els records i els esdeveniments en funció del que desitgem recordar i de com ens agradaria recordar les coses una mica.
I és una cosa que tu poses de manifest dintre el llibre, literalment. Hi ha aquesta absència de la nota, però també n'has trobat moltes de notes d'escriptors importants que es van acomiadar amb unes paraules.
Sí, el llibre... Jo quan vaig començar a escriure aquest llibre, com mai havia escrit a partir de la meva vida, em feia molta por ser autorreferencial, no? Com quedar-me en mi, perquè jo no volia escriure un llibre sobre mi. Jo volia escriure un llibre que partia d'una cosa que havia viscut, però no volia explicar-li ningú la meva història. Vull dir, jo volia fer un llibre, literatura, no? I jo crec que invocar aquests autors, que amb tots els llibres sempre els he invocat, l'únic que el rastre no és explícit, fer explícit el rastre d'aquests autors em donava companyia, m'acompanyava en el trajecte d'escriptura, però també d'alguna manera col·lectivitzava el relat, no? Feia que aquest relat no es quedés només en la meva experiència o en la meva vida viscuda, sinó que anés a altres llocs, no? Per mi també era una manera de dir que la memòria pròpia, la memòria d'un mateix i els records oblidats d'un mateix es poden invocar a través de persones que no hem conegut, de textos que es van escriure fa segles, de versos que van escriure altres persones, no? Com que estem tots nosaltres d'alguna manera custodiant-nos la memòria entre nosaltres, i que en un poema de Sílvia Plath o en un poema d'en Sexton potser puc trobar més veritats o més revelacions que en fets objectius que li van ocórrer a la vida del meu pare, no? I aquí jo crec que hi ha com una mena de, no sé, com un statement, no? Com una afirmació sobre què pot la literatura en relació a les nostres vides.
I a la vegada el que genera probablement també és pensar que un fet que tenim tan amagat com és aquest del suïcidi, quan comences a veure que hi ha tants autors que van deixar notes, vol dir que també van acabar així, vol dir que potser és un fet més freqüent del que ens pensem, també.
Sí, és increïble. És que jo crec que sí que aquests darrers anys, amb tot el tema de salut mental, no?, com a concepte, s'ha parlat més d'això als mitjans de comunicació, entre les converses familiars, fins i tot, però sempre des d'un punt de vista molt... analític, no?, gairebé com parlant de números, de percentatges, no?, com, sí, amb una fredor, diguéssim, analítica, però no parlem dels relats, no parlem de les vides, i escriure aquest llibre a mi m'ha servit, una cosa que no pensava que em passaria en aquest llibre, és la quantitat de persones que farien del llibre com un espai de trobada i d'explicar les seves pròpies històries. Jo cada presentació que faig, potser eren 10 o 15 persones a explicar-me coses que em diuen que no han explicat a ningú i que tenen a veure amb bogeria, amb suïcidis, amb relats familiars, amb secrets, no? Vull dir que jo és una cosa... Jo fins i tot, inclús jo, no?, com tenint aquesta història, escrivint aquesta història, no tenia la sensació que era una cosa que portàvem tan en silenci.
Això és la definició de tabú, el que acabes de fer, eh?
Sí, 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 100%. I jo crec que, i mira, si d'una cosa estic content d'aquests mesos com de promoció, que se li diu això que estic fent ara, no? Com anar a parlar del llibre i del que has fet, és d'haver pogut com parlar d'això, és a dir, del suïcidi, de la bogeria, des d'un lloc com on s'omple el contingut de vida, no? No necessàriament de la meva, però d'aquests autors, d'aquests versos, on s'explica una història, on hi ha una vida darrere, no? On darrere no hi ha un número, no hi ha una xifra, no hi ha un estudi d'una universitat, sinó que hi ha un relat de vida, no? Un relat, una història, una història amb uns personatges i amb una vida viscuda. I això és una cosa que estic content com d'haver fet les darreres setmanes, doncs haver ocupat aquests espais als mitjans per poder parlar d'això des d'un lloc que crec que no estem acostumats a sentir-lo.
És veritat. A més, hem de dir-ho perquè és així, que és un llibre molt ben escrit. És a dir, està molt ben escrit, malgrat que, evidentment, la història que s'hi explica et toca molt. La portada, hi veiem una persona que podríem dir que s'assembla moltíssim a tu. És que ara poso la fotografia aquí al teu costat. Us assemblàveu molt amb el teu pare. Explica'm la història d'aquesta fotografia de la portada.
Aquesta fotografia és del viatge de nuvis dels meus pares, que això hauria ser l'any 92, és a dir, 5 anys abans que jo naixés, a Mallorca, juraria que és. I la foto la va fer la meva mare, és una... Està el meu pare, doncs, menjant, bevent, i volia que la portada es transmetés com aquesta mena de vitalitat que el llibre amaga, no? Vull dir que ara els que ens estiguin escoltant es pensaran que això és un llibre tristíssim i fosquíssim.
No ho és.
I per mi és una història com molt lluminosa, on hi ha molta esperança, on hi ha molta vida, perquè crec que tot el que té a veure amb el dol i la pèrdua es pot conjugar i es pot articular quan parles de vida, no? És a dir, quan parles de... O sigui, tu pots parlar de dol quan parles de... I aquí jo parlo de dol perquè parlo d'un nen que descobreix el desig, que descobreix l'amor, que descobreix l'amistat, que descobreix la joventut a través de la pèrdua del seu pare, no? Aleshores, un llibre on hi ha moltíssima vida, i volia que aquesta idea de vida, no?, com d'entusiasme, de ganes de set, no?, estava bevent de set i de gana de menjar-se el món, es transmetés a la portada del llibre.
Aquesta set i ganes de menjar-se el món em porta també a pensar en com el vas escriure, o a on el vas escriure, o com anem a intentar-ho, perquè és una idea que ens sembla a tots molt romàntica, com que ha de ser molt xulo això. Tu vas fer en una residència a Nova York, en una residència d'aquestes d'escriptors. Com funciona això?
Sí, allà el vaig acabar, o sigui, el vaig començar en una altra residència, però la vaig acabar en aquesta residència a Nova York. I com funciona? Doncs van sortint, a vegades et conviden, algunes de les residències on he estat és perquè m'han escrit i m'han convidat i he aprofitat per anar allà a escriure, d'altres doncs surten doncs aplicacions i t'hi presentes amb un currículum i una proposta de projecte que t'has d'inventar perquè no saps ben bé què faràs i els has de fer creure que el que faràs és tan important i tan rellevant, i a vegades t'agafen i vas amb... A vegades sembla com que és absurd, no?, de dir per què te n'has d'anar a Nova York a escriure. A Nova York potser és una mica absurd, perquè no cal anar-se'n tan lluny, però aquesta cosa de marxar i d'estar lluny de tot... A mi m'agrada molt la idea d'estrangeria, és a dir, el fet d'estar en un lloc on no t'entenen, on no entens, o vull dir, encara que entenguis l'anglès, no?, és a dir, és com que es baixa el volum de les converses de l'entorn i els teus pensaments com en català, no?, pugen de volum i et sents més a tu mateix, i això de no haver de respondre a res ni a ningú, jo crec que és una molt bona condició per escriure. I jo tot el que he escrit fins ara ho he pogut fer gràcies a residències i també, i s'ha de dir, gràcies a l'Institut Ramon Llull, que són que organitzen i que planifiquen moltes d'aquestes residències per escriptors catalans, i jo n'he pogut gaudir de més d'una. I la veritat és que tot el que he escrit ho he pogut fer gràcies a aquestes residències a Barcelona, no escric.
Clar, no, a mi em sembla una idea fantàstica, perquè imagina que em diguessin, mira, prepareu la següent temporada del programa, idees i això, en una ràdio de no sé on, me n'hi aniria de cap. El que no sé si després hi ha la pressió de dir, ostres, porto aquí 3 dies i només he omplert mitja pàgina, em diran que he vingut aquí
de
vacances.
Bueno, és que jo sempre que he estat de residència he treballat molt i me'n poso com en una... rutina militar i em llevo molt d'hora, em vaig a dormir tard, treballo molt. Vull dir que sempre que he estat allà m'han entrat... Jo crec que com quan fa molt de temps que no escrius, tens moltes ganes d'escriure. Aleshores, quan tens l'oportunitat, vas a fondo. Sí, sí.
Clar. Ben interessant. Deies que has d'enviar currículums o propostes o coses. Home, Napalm al cor, per exemple, deu haver ajudat. En quantes llengües s'ha traduït?
Juraria que 13 ara mateix. Sí. Bueno, algunes estan sortint ara fa poc n'han sortit algunes, però sí. Sí, sí.
Doncs déu-n'hi-do, segur que això ajuda. Ara, sí, tornem a posar la música del principi, que és important al llibre aquesta. Estem a les portes de Sant Jordi, 3 dies i ja hi som. Com el vius tu? Com vius tu aquesta diada?
A mi m'agrada molt, sí. Bueno, ara no es diu Sant Jordi, es diu Dia del Libro, no?
Això diuen.
Això diuen.
Bueno, hi ha propostes.
A mi m'agrada molt, la veritat. Fa com mal de dir, perquè ara es veu, també és com mig tendència a dir que no t'ha d'agradar Sant Jordi, no? Però jo m'ho passo superbé i m'agrada molt. I alguna cosa com... És un tòpic, però és una cosa adrenalínica i com... El de ser escriptor és una cosa molt estranya, perquè jo crec que quan tu ets músic, tu hi ha algun moment en què no vas a tocar en un concert i tens tot el teu públic al davant i saps la gent com vibra amb el que fas, i quan ets escriptor no ho saps. És a dir, no saps si el que fas arriba en algun lloc, no saps si llegeixen per si es va reimprimint el teu llibre, però això que es reimprimeixi no vol dir que siguis llegit, simplement vol dir que t'estan reimprimint. Aleshores, en dies com Sant Jordi és una manera de veure que el que tu fas està arribant a algun lloc. Aleshores, això et dona una mica... És emocionant, et dona un xute d'energia, la veritat.
Què vas pensar quan vas veure que Rosalía treia una cançó que es diu Relíquia?
Això va ser... Mira, teníem el llibre a impremta, aleshores, i va ser quan va sortir la setlist de la Rosalía, es va fer pública. I mira, t'he de dir que sort que el llibre estava a impremta, perquè si no... hagués dit, canviem el títol, perquè no vull que es pensin que l'he copiat, saps? Però com el llibre estava impremta, jo no el podíem canviar. I després, afortunadament, com són llibres, vull dir, no té res a veure el seu disc amb el meu llibre, vull dir, és una coincidència, tampoc s'ha fet molta relació, però en aquell moment, si no hagués estat impremta, hagués dit, canviem el títol, i després me n'hauria penedit, perquè estic content, el títol havia de ser aquest, i aquest és el títol del llibre, sí, sí.
Clar que sí, es pot llegir escoltant Relíquia, fins i tot.
Exacte.
Cap problema. Sí. El següent ja el tens a punt, pensat?
No, que no. Va, Manel, que va.
Mica en mica, de moment,
hauríem d'explicar que hi ha una part del llibre que vaig consultar amb tu.
Això és veritat.
Sí, sí, que després de parlar amb tu un dia, perquè tu saps molt de literatura russa, o no bastant...
Bueno, una miqueta.
Bueno, més que jo, si més no. Et vaig consultar...
No, jo no diria més que tu, eh?
Et vaig consultar alguns dubtes de Marina Tsvetaeva i em vas acabar d'explicar alguna cosa que vaig incorporar al llibre. Sí. I em fa molta il·lusió avui ser aquí, perquè és una manera també com de tancar aquest cercle, la veritat.
Sí, i ha quedat molt xulo, eh? Ha quedat
sí,
molt xulo.
Sí, estic content. És que la Marina Tsvetaeva és una poeta que coneixem poc aquí a Catalunya i que és increïble.
Meravellosa.
Increïble, sí, sí.
Bon Sant Jordi.
Gràcies, estimat.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
Moments que semblen sense sortida.
La droga estrella era l'heroïna i sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
Dolors que costen d'explicar.
És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
Però quan algú ho explica, comença un canvi.
Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
històries reals per donar veu als trastorns mentals.
Gent Normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit.
La luna se reía.
Les notícies.
La luna no quería.
Sota la llum de la lluna.
Dejar de aparecer. Muy guapa iluminada.
Amb Manel Elias.
Hasta el amanecer.
I Agnès Marquès.
La luna sonreía.
Catalunya Ràdio.
Clavades, les 11 i 30 minuts, mitja horeta, i arribarem a la mitjanit. Ja tenim aquí en Toni Padilla. Com estàs, Toni?
Molt bé, com esteu vosaltres?
Molt bé. Ara de seguida parlarem d'aquesta decisió que vam saber la setmana passada i que ha revolucionat les xarxes socials, i sobretot especialment Cornellà, el fet que Leo Messi ha comprat el club de futbol de la ciutat. Ara en parlarem, però primer et volia demanar, Toni, tu recordes... com eren les escoles quan no hi havia ordinadors, és a dir, quan eren petits?
Oi tant, si recordo, soc d'una generació que recordo el primer ordinador i recordo l'arribada d'internet.
Home, el primer compte corrent. Sí. Ai, compte corrent, el compte de correu que ens vam fer.
I la primera recerca que vaig fer un buscador, Yahoo, a la Facultat de Ciències de l'Autònoma, i vaig estar buscant, i vaig buscar sobre un grup de música que m'agradava, que era Pearl Jam. I vaig estar com 5 minuts per baixar-se una pàgina web amb totes les lletres, i jo emocionat me la vaig imprimir en paper. Encara.
Trigava a respondre. Doncs mira, justament això és sobre el que vol reflexionar avui la periodista Marta Riezo, col·laboradora del Catalunya Net.
Aquí a la ràdio ens escolten totes les generacions i una bona part de vostès, com tu que deu ser de la meva, dels que tenim entre 40 i 50 anys, posem. I que a l'escola vam aprendre sense ordinadors. Gràcies a Déu. I jo venia a reivindicar les activitats culturals que fèiem, que a vegades ens quedaven grans, però que sempre deixaven un pòsit. La meva escola era avorrida i clàssica. Res de Montessori, ni Waldorf, ni similars. Vull dir que no era gran cosa, pobreta meva. Però mira, jo recordo escoltar molta música clàssica amb el professor Carles, i a Història ens posaven pel·lícules de primera en blanc i negre, i ens portaven molt al teatre, de la mà de Rialles, que es va crear a Terrassa, la meva ciutat natal, el 1972. I què vol dir amb això? Doncs que, per exemple... quan vam anar a veure la versió infantil de Els mestres cantaires de Nuremberg, de Wagner, no us penseu que vam entendre massa. Però érem allà. A la cultura, comparèixer i observar ja és la meitat del camí. I és crucial plantar la llavor de la curiositat.
Comparèixer i observar és la meitat del camí, eh? És molt bona aquesta. A veure, Toni, anem amb el que has preparat tu avui, Cornellà, aquesta decisió de Leo Messi de comprar el club de futbol. Esclar, la gent que no segueix el futbol català, molta gent, potser no coneix gaire aquest equip de futbol. Què en podem dir?
El Cornellà és un club desconegut per la gent que no segueix l'esport, però dins del futbol és un club molt conegut perquè sobretot és un club de pedrera. Tenen un gran sistema formatiu, molts futbolistes han sorgit al Cornellà, tenen molts equips, sobretot masculins, però també des de fa uns quants anys estan començant a treballar molt amb el futbol femení, però el primer equip, com a tal, no és un equip molt gloriós, no ha arribat mai a segona divisió, no ha arribat mai al futbol professional, sempre ha jugat el que serien les terceres, quartes, cinquenes divisions del futbol estatal, i els seus moments de glòria són un partit de Copa del Rei contra el Barça, cosetes així. Ara, perquè ens entenguem, està la cinquena divisió, lluitant per intentar pujar a quarta.
Mm. Per tant, tu entens aquest moviment de Leo Messi? Si és una bona inversió per ell o com ho veus?
Sí que el puc entendre. Sí que el puc entendre i perquè forma part una miqueta d'un tarannà, una nova forma de fer els futbolistes d'avui en dia, que un cop es retina comencen a pensar en el futur, entenen que això són inversions intel·ligents. El que és clar clar és que és significatiu que vulgui invertir a Barcelona. El que sabem és que ha preguntat altres clubs, ha anat buscant clubs de la zona, buscant quina era la millor inversió. Alguns clubs han dit que no estaven en venda, que l'oferta no era prou bona, i finalment ha trobat el Cornellà, que és una, en aquest, ell entenc que és un bon negoci, en el sentit que té un club formatiu, és un club formatiu que porta el nom d'una ciutat gran que pot créixer, però té un problema, això sí, que és el camp de futbol. El camp de futbol del Cornellà realment és un desastre, no tant pel camp en si, sinó per les normatives del futbol espanyol. El futbol espanyol és molt estrany, i en aquest sentit és el merder que ara mateix té l'Europa o el Sant Andreu, que acaba de pujar, sí. Que és que si tu puges a una categoria professional t'obliguen a jugar amb gespa natural. La gespa natural és molt cara de mantenir i no hi poden jugar els nanos i les nenes de futbol formatiu. Si tens gespa artificial, allà poden jugar-hi cada dia,
clar, poden anar 100
o 200 persones. El Cornellà no té gespa natural. I si arribés al futbol professional, hauria de marxar a un altre camp. En algun moment que el Cornellà ha hagut de marxar a altres camps, ha creuat un carrer, perquè és a 30 metres del camp de l'Espanyol. Jo no imagino l'Espanyol cedint-li el seu estadi a Leo Messi. Per tant, veuríem què passaria, però el gran problema és, òbviament, que el camp és molt petit.
Molt bé. El primer que hem vist, o és una de les primeres conseqüències, que és molt evident i que salta a la vista, és com ha crescut el Cornellà a les xarxes socials. Ara ho dèiem, en algunes xarxes supera ja els seguidors de l'Espanyol.
Sí, i diferents clubs de primera, és l'efecte Messi. Al final, sí. La gent vol... De tot el món, suposo que molts ens ha passat que veiem pel món, però pregunten d'on sou, dius, soc de Barcelona, i et responen Messi, com si fos tan important com Gaudí, no? Fa uns anys et deien Ronaldinho. Llavors, clar, Messi realment és una figura molt, molt mediàtica, i a Sud-amèrica la gent ha dit, si el Messi compra aquest club, anem a seguir-lo. Al final, no vol dir que segueixin de veritat el Cornellà, ni que el Cornellà sigui més important que l'Espanyol, però és molt significatiu de tot el que arrossega Lionel Messi, que és una bogeria, tot i que ell és molt introvertit, amaga molt una miqueta, i no ha parlat, no ha fet només un vídeo, i amaga, per exemple, coses que aquí desconeixem, com, per exemple, que ja té clubs de futbol, que ja han invertit a dos clubs més, i un d'ells és bastant polèmic. Ell fa uns anys, a la seva ciutat natal, a Rosario, a Argentina, va crear un club, el va fundar, que es deia Leones de Rosario. Inicialment era com una escola de futbol, però fa dos anys va decidir que aquest club també tindria primer equip masculí professional. I a l'Argentina ha generat un cert debat perquè ens entenguem, la bona relació que té amb les autoritats argentines ha permès que aquest club no comenci des de sota, sinó que comenci bastant cap a dalt. És a dir, hi ha hagut una injustícia. Llavors els argentins, que estan molt agraïts a Messi perquè els hi va donar un mundial, ja sabem que ells són molt de deificar persones, diguin Gardel, diguin Perón, Evita, Maradona o Messi, diuen, ai, el nostre estimat Messi, però tots sabem que no està bé això que han fet, no? Perquè ha passat per davant d'altres clubs, no? Llavors té aquest club a l'Argentina, que ha generat una miqueta de merda, i en té un altre a l'Uruguai, juntament amb Luis Suárez. Quan són amics, juguen junts, van dir, vam comprar un club que el tenen a la tercera divisió d'Uruguai.
Per tant, no és ben bé per fer pedrera i nous jugadors i agafar-los des de petits i anar fent escola, sinó per intentar que vagi pujant i que competeixi en divisions superiors, eh? Aquesta seria la intenció.
La intenció és bàsicament guanyar diners. Ells, al final, els futbolistes avui en dia tenen uns socis una autèntica vergonya. Llavors, la xifra de diners que guanyen és tan gran que el que passa és que un cop s'acosta al final de la seva trajectòria professional, es rodegen de persones, assessors, persones amb aquests càrrecs en anglès molt grandiloquents, que venen a dir-los us ajudarem a invertir la vostra fortuna. I el món del futbol, en un moment de crisi, és un sector que realment encara pot donar beneficis si ho gestiones bé. Per això totes les fortunes nord-americanes estan invertint en el futbol europeu, o tenim inversors àrabs, xinesos...
I altres jugadors del Barça que ho han fet, també,
correcte,
no?
I els jugadors ara comencen a invertir. Llavors, clar, sembla una miqueta, sabeu, els jocs aquests en línia, el PC Futbol, o aquests jocs que la gent juga de comprar un jugador per veure si el puntues, doncs sembla que estan com han convertit en un joc el futbol. El Piqué va ser el primer, va comprar l'Andorra, però també ha comprat el Gimnàstic de Manresa, un club formatiu. El Jordi Alba, amb la companyia del Rafinha, ha comprat l'Hospitalet. En aquest cas, li ve consentit, Jordi Alba és fill de l'Hospitalet, ha comprat l'equip de la seva ciutat, una ciutat gegant, amb un club que està passant molt malament. De fet, està a la mateixa categoria que el Cornellà. Hi ha un derbi Messi, Jordi Alba, podríem dir-ho. Hi ha altres, no sé, doncs, hi ha altres... Cristiano Ronaldo és inversor de l'Almeria. N'hi ha molts. David Beckham és el més conegut, és el propietari de l'equip on juga Messi, Inter Miami, Zlatan Ibrahimovic... Comencen a invertir. Per què? És que tenen molts diners. Abans els futbolistes no podien comprar un club perquè eren pobres. Tenien sous... Bueno, pobres no, tenien sous normals, decents, correctes. Ara és indecent el que cobren i tenen tants calés que fan inversions de tot tipus. I han entès que és un mercat molt, molt potent, els hi pot donar beneficis i també hi ha un punt d'ego. Jo crec que un punt d'ego claríssimament. No, és una sensació que tinc i no me la trauré.
Ja. Per tant, és un fenomen relativament nou, bueno, perquè tots els casos que estàs dient són força recents, i després suposo que hi ha una aspiració també en aquesta línia de l'ego d'ocupar un espai públic també, perquè no sé si després es col·loquen com a presidents o no, directe.
Sí. Piqué, ell és el president de l'Andorra i es deixa veure. És cert que qualsevol esportista el que et dirà és que ells tenen una forma de vida molt, molt curiosa. La seva trajectòria professional s'acaba quan tens 30 anys. És com molt estrany. Llavors, molts esportistes diuen que la retirada pot ser com passar un dol perquè una part de tu mor, i mor molt jove. Llavors, per això hi ha tants problemes de depressió amb els esportistes de tot tipus, de la natació, l'atletisme, com que per retirar una deixen, perquè de sobte ets jove, ets poderós, ets famós, i et retires i la gent t'oblida molt fàcil, perquè la memòria té les cames molt curtes. Llavors, amb això, d'alguna forma, té aquest punt d'ego de dir, segueixo vinculat, segueix parlant de mi, i la meva imatge segueix sent molt, molt important. Llavors, crec que això Piqué ho està fent molt, molt bé, és el que se sempre dona a parlar, i està seguint una miqueta el rumb dels que van començar a obrir el rumb una miqueta van ser el famós Bayern de Múnich. El Bayern no pertany a futbolistes, però sí que és cert que és un club molt conegut perquè una generació de futbolistes va arribar a la directiva i el va començar a gestionar. O sigui, el Bayern, que és un club propietat majoritàriament dels aficionats, als anys 80-90, aquella generació famosa de Beckenbauer, de Uli Hoeneß, de Rummenig, van arribar a la directiva i van fer-ho molt bé. Van tenir idees molt, molt modernes, com que el club cotitzés a la borsa, inversors locals, privats, que poguessin compaginar amb un model mixt, mig privat, mig públic, i aquella generació dels Beckenbauer i companyia van inspirar molt a gent com Gerard Piqué, que va anar a Múnich a veure com treballen. Llavors, Piqué sí que veiem que té una intenció molt empresarial, Messi té un punt de misteri, perquè tot en Messi és molt misteriós. Sabem que està invertint, sabem que està fent-ho aquí, sabem que ell vol tornar a viure a Catalunya, és el que...
És una manera de relar-se igual també, no?
Però, clar, arrelar-te d'aquella forma, no? Perquè és que Messi és un expedient X, crec que ningú el coneix realment bé, sí, com sigui Cornellà, la gent està molt excitada, òbviament. Però la inversió econòmica que ha fet, crec que no ens hem d'imaginar que vol que el Cornellà en 3 anys estigui jugant la Champions. Crec que té una intenció que creixi d'una forma més progressiva, mica en mica, llavors, en aquest sentit. Bé, si és per cuidar el que és la filosofia del club i no la canvia, benvingut sigui. Ara, si vol començar fent vents, doncs sabria greu, perquè al final el Cornellà és un club amb molta tradició que cuida molt els seus nens, les seves nenes.
Però tenia anys d'història, no?
És dels anys 50.
Imagina't.
No és dels més joves, però té molta tradició en una zona en què ha aconseguit fer-se un espai. Llavors, és un club molt respectat a nivell formatiu.
Doncs veurem, aviam si a poc no en sabem més coses, no?, de les intencions reals de Leo Messi. Sí que és veritat que quan vam saber la notícia, de fet, nosaltres hi vam anar a parlar amb pares i nens que juguen en categories inferiors i estaven tots contentíssims pel que havia de venir, però és veritat que és un futur que ara per ara és... incert, que haurà d'anar arribant i li haurem de veure la
correcte
forma.
I la casualitat és que l'altra banda de la carretera, l'Espanyol, no és propietat de futbolistes, però és propietat d'exesportistes, que és un dels accionistes de l'Espanyol, el J.J. Watt, és un exjugador de la NFL, el futbol americà. És a dir, cada cop més exesportistes acaben invertint, en part perquè tenen experiència i en part per això, per allargar aquesta carrera que se'ls ha acabat.
Tenen aquests diners per invertir. Toni, gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, bona setmana.
Igualment.
Tres minutets per arribar a 3:15. Ja sentim de fons la rotativa i el control. Raül Caballol, bona nit, Raül.
Bona nit, Manel.
Què, us han arribat les portades aquí en Prinsa?
Sí, ja les tenim. Ja
va,
tenim
doncs,
aquí.
Doncs comencem per l'ara, què expliquen?
Doncs mira, el diari Ara, un dia més, el tema de l'Orient Mitjà, i el titular de la portada diuen els Estats Units i l'Iran acosten posicions per tornar a negociar. Les converses segueixen en l'aire a poques hores que caduqui l'alt del foc amb l'estret d'Hormuz tancat. La foto principal és de cues d'immigrants ahir a la Farga d'Hospitalet, que van començar amb el tema de la regularització, i diuen fins a 500 euros per uns tràmits gratuïts. Diu, tot i les gestions oficials que són gratuïtes, alguns immigrants paguen fins a 500 euros perquè un advocat els assessori sobre els tràmits per la regularització. També destaquen en portada altres temes, com per exemple que el neix el Consorci per garantir les inversions de l'Estat a Catalunya, que Bárcenas es referma en l'àudio del Rajoy sobre la caixa B del PP i que la Unió Europea vol regular els pisos turístics, ja que, diuen, són un gran problema.
Molt bé, i el periòdico?
Periòdico, l'edició en castellà, titular, diuen, Frente Común para atajar el déficit de infraestructuras en Cataluña. El Congreso votará el día 28 la tramitación del nuevo Consorcio de Inversiones. Mateixa foto que l'ara principal, amb el tema de les cues, el tema dels immigrants, diuen les largas colas por la regularización multiplican el fraude en las citas. També comenten el tema de Bárcenas, que diuen Bárcenas confirma que encargó a un preso destruir las grabaciones a MR, que es Mariano Rajoy, entre cometes. També comenten el tema d'Estats Units i Iran. Diu, Estats Units i Iran avancen con sus negociaciones a las puertas del final del alto el fuego. I per últim, un tema de mobilitat, i diuen, Barcelona utilizará la IA para acabar con los grandes atascos en sus 5 accesos.
Doncs aquesta última haurem de mirar com acaba això. Moltíssimes gràcies, Raül. Que acabi d'anar bé la jornada, que ja sabem que és llarga aquí.
Sí, gràcies, bona nit.
Bona nit.
I aquí a la redacció, Marc Ull, bona nit. Han arribat també portades, eh?
Sí, titulars destacats per Bárcenas. Per exemple, La Vanguardia obre dient que Bárcenas apunta al PP de Rajoy per la Caixa B i pel cas Kitchen. També en aquesta portada ens expliquen que JD Vans va al Pakistan a negociar, tot i el recel de l'Iran. I sobre aquest conflicte, sobre la crisi energètica, entrevisten el comissari europeu d'Energia. I atenció a les seves paraules, diu, ens hem de preparar per a un estiu que serà força dur. També en portada expliquen que l'acusació particular que lidera Ceoir demana 24 anys per a Begoña Gómez i que Rodalies, la meitat dels 90 punts negres, s'han resolt. Passem a El País, també l'obertura i la foto és per Bárcenas, apunta al PP de Rajoy, el cas comença al partit, diu Bárcenas. També en aquesta portada la regularització comença amb llargues cues i confusió i també llegim en aquesta portada aquest titular, expliquen que una universitat va fer servir cadàvers amb malalties infeccioses en les seves pràctiques. Aquí a la portada no concreta en quina universitat es tracta. I acabem amb el punt avui sobre les cues que hem vist avui pel procés de regularització extraordinària, els immigrants a la cua.
Molt bé, doncs això és el que ens trobarem si busquem demà els diaris i si sintonitzem Catalunya Ràdio 3Cat Info. Marta Prat, de què parlarem?
Doncs mira, parlarem d'aquest compte enrere diabòlic que en tornem a trobar-nos, sí. No? Sobre l'ultimàtum a l'Iran. I ara acabem de llegir una piulada del president del Parlament iranià, que és el principal negociador del règim. I vaja, es desprèn de les seves paraules que difícilment anirà a seure a la taula, perquè diu que Donald Trump la planteja en termes d'una taula de rendició i que no estan disposats a passar a parlar-ho així directament. Així que no tenim massa esperances de que la nit de dimecres a dijous no acabi la cosa malament. A banda d'aquesta qüestió, demà el govern espanyol tindrà un paper destacat en el Consell d'Exteriors que es fa a Luxemburg, perquè plantejaran, posaran sobre la taula la possibilitat de trencar l'acord d'associació o l'acord especial que existeix amb Israel. Això és difícil que tiri endavant perquè no hi haurà la unanimitat que requereix aquesta qüestió, però hi hauria possibilitat, segons han apuntat fons de la diplomàcia europea, doncs que finalment hi hagi alguna mena de reforma en els acords comercials que es tenen amb Israel i d'alguna manera doncs se sancioni aquest país per tot el que està passant a Gaza i també ara a l'Iran i al Líban, sobretot. I demà, finalment, sabrem el resultat de la consulta. Us en recordeu que mestres i professors estan fent una consulta per saber si volen continuar les mobilitzacions? Doncs demà a la tarda sabrem el resultat i sabrem de quin mal hem de punir.
Doncs aquí ho explicarem. Gràcies, Marc.
Bona nit.
Gràcies,
bona
Marta. Bona nit. Tretze minuts i la mitjanit.
Avui l'última paraula del dia la tindrà un home que hem sabut que, ho dèiem abans, que va estudiar dret. Resulta, però, que acumula una carrera de 30 anys d'èxit, però no pas en el camp de les lleis. Va aconseguir la fama televisiva el 2004 en Porca Misèria, però ha estat un gran Hamlet, Vania o Edi, per citar només alguns dels grans personatges. I, a més, ha dirigit teatre i també teatres. Des del 2024 és el director del Teatre Lliure. No hi ha cap paper, per tant, veiem que li vagi gran, ni dalt ni fora dels escenaris. L'última persona, la persona que tindrà avui l'última paraula del dia, és el director del Teatre Lliure, en Julio Manrique. Bona nit, com estàs?
Bona nit, molt bé, molt bé.
Aviam, la primera pregunta li fem sempre la mateixa a tothom, és què has après avui, escoltant el Catalunya Nit?
Va, doncs, no sé, he pres moltes notes, i què he après
és després de prendre tantes notes?
Sí, m'he sentit com a l'estudiant que un dia vaig ser, i prenia punts. Mira, ha començat el programa amb coses xungues, parlant del Trump, que sempre és una cosa xunga, no? I dèieu o deies aquest senyor manipulador que acusa tota la resta de ser manipuladors i de mentir i tal, no? La millor defensa és un atac. I més coses xungues. M'ha semblat sentir que la Sílvia Orriols parlava de captar patriotes. He sentit algunes frases que m'han inquietat una mica i estava a punt ja de patir una indigestió, però després han començat a passar coses molt maques, no? L'entrevista al Pol Guasch n'és una, que ha sigut preciosa, no? Quina persona més intel·ligent i més sensible, no? I que interessant tot el que ha explicat sobre l'oblidar... Hosti, diem moltes coses, no estic dient quina.
No, ja està bé.
Li preguntaves, Manel, no? Li preguntava sobre l'oblit i ell ha dit que el seu era un llibre sobre el record, no? I que lo difícil era recordar, no oblidar, que de vegades passa gratis. Però em quedo amb l'arqueòloga i professora, crec, a la Universitat Maite Mascort. Sobretot em quedo amb això que ha explicat. M'ha semblat al·lucinant, lo del papir, aquest document de la Ilíada d'Homer sota les venes d'una mòmia. Sí, he flipat, però em quedo amb aquesta idea dels arqueòlegs que ploren quan fan una descoberta, no? I he pensat, davant d'aquestes coses xungues, que en citava algunes, doncs hi ha gent, tampoc sabia que hi ha persones que es diuen papiròlegs, no? Que la seva feina s'anomena així, són papiròlegs. I per què bonic la gent que la mou la curiositat, no? I les ganes d'aprendre i que s'emocionen quan descobreixen un tros de paper, un document en una mòmia, no? I això a mi em reforça una mica la fe en la vida, no? Que crec que en aquests temps tan turbulents doncs hem d'insistir en trobar formes d'esperança, i aquesta n'és una preciosa, jo crec, i misteriosa, més visca el misteri.
Sí. Escolta, justament això, la voluntat d'aprendre i d'emocionar-se amb la vida, potser és el que et va fer canviar del dret al teatre, o què? Com va anar aquest canvi? Perquè aquí hi ha un gir important.
Sí, superimportant, sí, no estava al guió, això, diguem-ne, no? Si és que hi havia algun guió. Si no, va ser la vocació. Jo vaig tenir la sensació, i a la llarga he pensat, la gran sort de... La cosa és com ens expliquem les històries. També s'ha parlat d'això en el programa d'avui, no? Jo me la vaig explicar així. Vaig dir, això com està passant és descobrir una vocació, sentir-te cridat per una cosa, no? Tenir la sensació... I crec que va més enllà de la feina, no? Jo crec que en el meu cas tenia a veure en una vida que jo mitificava aleshores i que em pensava que seria molt més divertida que la vida que se suposava que m'estava encarant a viure, no? I que tenia a veure en lo professional amb el... on podia portar-me a estudiar dret, no? I de sobte el teatre i la gent de teatre i els rituals de la gent de teatre i tot això ostres, vaig dir, és això, no? Jo vull caminar per aquí. I després em passava també com a espectador, eh? Quan em vaig començar a fer com a espectador, realment jo, els actors, les actrius del de l'escenari em semblaven herois i heroïnes, i pensava, quin valor, quina passada. Sí, sí.
I quan el descobreixes al teatre, això que deies, no? Aquesta vocació i veure els rituals de la gent del teatre, aquesta cosa que t'atrapava, eres universitari o va ser abans?
Sí,
o...
jo vaig estudiar dret a la Pompeu Fabra, i va ser allà, sí, fent teatre universitari.
Sí. No? És que és un bon lloc, sí, a vegades...
Sí, hi ha molts camins, hi ha gent que... Jo no vaig fer mai he fet els Pastorets, per exemple, no vinc del món del teatre amateur. No, que és una cosa molt... Ostres, molt important a Catalunya. Hi ha una tradició fortíssima de... Algun director deia, a Catalunya a la gent li agrada més fer teatre que anar-lo a veure, no? I perquè és com una cosa social, jo crec, també, no? És una excusa perquè la gent es trobi, i ho trobo preciós. Però jo no vinc d'aquesta cantera, vinc més del teatre universitari. A la Pompeu tenia una aula de teatre molt potent en el moment que jo vaig estudiar dret, i allà, ràpidament, no sé, m'hi vaig apuntar perquè m'apuntava tot aleshores, no? Hi havia un... Traiem un diari així, com una mena de fanzine mig underground, vam muntar un club de cine, fotíem moltes coses, i llavors també em vaig apuntar al grup de teatre, i allà vaig dir, uau, això m'agrada molt.
Sí. Clar, amb aquestes projeccions que fem cap al futur, que suposo que les fem tots, per exemple, si estudies periodisme, doncs et deus veure, o jo què sé, o presentant un telenotícies, el que sigui, clar, no? Amb aquestes projeccions que fem, tu et veies fent d'actor, potser de director d'alguna obra... Però de director d'un teatre t'hi veies?
No, en absolut. Ni de director de teatre tampoc.
D'obra tampoc.
No. Jo vaig començar relacionant-me amb el que podia significar fer d'actor, no? A dalt d'un escenari o... vaig començar per aquí. El del director va venir més tard. I ja molt més tard encara, això de dirigir un teatre. Això en aquells moments, no, amb 20 anys o menys, no ho projectava en absolut. No.
I tinc la sensació... No ho sé, que últimament t'agradava més dirigir obres que no pas actuar-hi, o què?
Sí. És així. A poc a poc he començat a dirigir més que no pas actuar. I això m'ha fet preguntar-me a mi en quin lloc t'agrada més estar. I ara mateix, però procuro no ser massa rígid, amb les coses que m'explico a mi mateix i em dono la possibilitat que canviïn. Però des de fa uns anys, sí, realment el que em mou més... és dirigir, que vol dir moltes coses, però vol dir acompanyar, no? Vol dir tenir una mica el plano general, estar fora, jo què sé, no? Ajudar en lloc d'estar tu al centre de l'huracà, diguem-ne, i exposar-te des del lloc des d'on s'exposen els actors, que és una cosa que requereix molt, molt de valor, clar.
Mm. Tenies 2 anys, si no m'equivoco, quan es va estrenar el Lliure de Gràcia.
Sí,
aquest és el 50 aniversari. És
76 el Lliure i jo vaig néixer el 73.
Exacte, 3 anys.
3 anys.
El Lliure de Gràcia, que Lliure aquest any, al desembre, farà 50 anys que va obrir. És una institució, o sigui, després és veritat que es va obrir el Lliure a Montjuïc, però el Lliure de Gràcia és com que no deixem d'anar-hi mai.
Ostres, clar, sí. Clar, jo tenia 3 anys, no vaig viure l'efervescència. Franco mor al 75, al 76 comencen a passar un munt de coses en molts àmbits, també en el teatre, i llavors neix el Teatre Lliure, no? Un teatre fundat per un... Jo crec que és molt important això, subratllar-ho, per un grup d'artistes. Vull dir que això no se li va acudir a ningú en un despatx o alguna cosa per l'estil, sinó un grup d'artistes, d'actors, d'actrius, directors i un escenògraf, també director genial, anomenat Fabià Puigcerver, entre ells, que moguts per la passió, diuen, ostres, estan començant moltes coses, està començant la democràcia, la llibertat, i vinga, som-hi, no? I es tiren de la moto i converteixen una cooperativa obrera anomenada La Lleialtat, que és bonic això també, sí. No? En el relat fundacional del teatre converteixen La Lleialtat en el Teatre Lliure.
Dos noms únics, Lleialtat i Lliure. I com se celebrarà això? Com s'han de celebrar 50 anys del Lliure?
Doncs amb alegria i a tope, home. A mi m'agrada explicar-ho en termes de que el concepte general o tal del programa de celebració, que el tenim ja molt avançat, és una mica la idea de transmissió, no? És a dir, mirar enrere amb agraïment, amb humilitat i amb agraïment, perquè va haver-hi una sèrie de gent, hi ha hagut moltes persones, no?, darrere teu, currant-se les coses perquè les coses avui siguin possibles, i després amb la mirada posada al futur també. Vull dir que també crec que és perillós això de la nostàlgia, és temptador de vegades, però és perillós columpiar-se, i llavors hem de mirar què deixarem els que vindran després.
Com és això de dirigir una institució com el Lliure i dirigir grans muntatges com el Barquer, que l'has portat a escena aquest any, que ha estat un èxit, 19 intèrprets a l'escenari, com que són treballar a dues velocitats? O...
Espera, que porto les ulleres i no sé per què, perquè necessito per llegir, de vegades em queden posades i de sobte me n'adono que no estic veient bé. Necessito seguir connectat a l'escenari, parlàvem del fer d'actor, potser no ho enyoro molt, però estar en contacte amb l'escenari sí, no? Amb l'escenari, amb explicar històries del de l'escenari. Llavors, un muntatge per temporada, més o menys, és el que m'estic proposant fer. Doncs el Barquer m'ho vaig passar bomba, tu. I de sobte era molt gran perquè hi havia molta gent, però es va generar una espècie de macrofamília fantàstica, parlant de transmissió, amb edats que anaven des de l'Imma Colomer, no?, amb els seus gairebé 80 anys, fins a... l'Helena, la nena més petita, perquè hi havia actrius menors d'edat que en tenia 7 i pel mig totes les edats que vulguis. Llavors era, cada assaig era com el, no sé, un dinar de Nadal, però amb una família benvinguda, en el sentit que tots havien triat estar allà, no? I a tots ens unia una passió compartida, que és la del teatre, i a tots ens encantava l'obra que teníem entre mans, que era una obra sobre el conflicte entre Irlanda del Nord i Anglaterra, etc, però molt potent en molts sentits i humanament molt potent. I va ser un... Pues m'ho vaig passar bomba.
M'agrada molt, i aquí vam parlar-ne també amb dos dels protagonistes.
Pels mals auguris m'he posat un cadenat damunt del pit. La clau és sota el llit, avui
conté... Els dilluns estrenem Cançó, la cançó que ens acompanyarà a la sortida del dia fins al divendres. Aquesta setmana, una estrena de Clara Peya divendres, el seu disc Nuca, que no el trobareu a Spotify, però sí a altres llocs. Aquesta cançó es diu La pedra i el camí, amb veu d'en Andreu.
Pels mals auguris m'he inventat un...
Queda un minut per acomiadar el programa, així que anirem ràpid. L'última paraula del dia és per Julio Manrique. Estava estudiant dret quan va descobrir o intuir que el teatre seria millor per la seva vida, i així ha estat fins al dia d'avui com a director del Teatre Lliure de Barcelona. Gràcies, Julio, per venir, i res, aquest micròfon és teu perquè acomiadis el dia.
Gràcies a vosaltres. Ha estat molt maco ser-hi al programa i escoltar moltes coses interessants que s'han anat explicant i heu anat explicant, i sobretot veure-us treballar junts. I he pensat, ostres, que xulo veure la gent treballar alhora i no sé, fent una espècie de pas a dos i de la mà, no? Així és que, i el millor de tot és que demà, i tornen demà, més Catalunya Nit. Així és que demà més.